Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Com esteu? Bona tarda. Els avenços en l'àmbit de la salut i l'increment de l'esperança de vida han permès un augment de la població de més de 65 anys. Així, la presència de les persones majors en la societat s'ha convertit en una nova realitat, un fet que no afecta únicament a les estadístiques de població, sinó que implica també un important canvi des del punt de vista sociològic. Les persones grans tenen una participació activa en la societat moderna. Aquest concepte de vellesa ha anat evolucionant amb el pas del temps, afectat pels canvis socials i econòmics, així també com els avenços en medicina o la millora en la qualitat de vida. És, a més, un concepte amb un clar component cultural, mentre que en moltes societats la figura de l'adult major ha estat sempre venerada. En altres casos, l'envelliment ha estat utilitzat com a justificació per l'abandó i la marginació. En quin moment ens trobem? Encara queda molt camí per recórrer en el reconeixement del rol que exerceixen les persones grans a la nostra societat. L'envelliment no justifica ni l'aïllament ni l'exclusió. El paper de les persones grans a la societat és fonamental per la presa de decisions, la resolució de conflictes, l'impuls a l'economia i també el desenvolupament cultural. Avui, aquesta linterna de la cadena COPE va dedicada a tots vosaltres, perquè aquest 1 d'octubre es celebra el Dia de la Gent Gran. Soc la Montse Rodríguez i estàs escoltant la linterna a COPE Catalunya i Andorra.
La linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Vinga, anem amb el temps, que sembla que aquest estiu no acaba mai. Atenció, perquè demà dimecres serà un dia més variable i que portarà un canvi de temps, també pel que fa a les temperatures. Al matí serà variable, un cel amb núvols al Pirineu i les comarques gironines, amb uns ruixats en aquestes zones. Farà més sol al centre i al sud de Catalunya. I a la tarda, les nuvolades del nord s'aniran escampant per Ponent i al centre de Catalunya, amb ruixats que aniran estenent-se de cara al vespre i a la nit a bona part de Catalunya. La temperatura anirà a la baixa i ja dijous l'ambient serà força més fresc. Moment per sortir a les carreteres. Servei Català del Trànsit, Mireia Camats, bona tarda.
Bona tarda. Situació complicada en algunes vies. Comencem destacant l'autopista del Maresme, la C31. Hi ha retencions de Sant Adrià de Besòs a Badalona en sentit Mataró per un accident greu que talla un carril. També comentar-vos que a l'autovia 2 hi ha retencions de Cornellà a Sant Joan d'Espí en sentit Lleida i a la C32 retencions de Cornellà a Sant Boi en sentit sud i a Sant Boi de Llobregat en sentit nord. La B30 va carregada a Barberà en tots dos sentits. A l'autopista AP7 hi ha 6 quilòmetres de retenció de Santa Oliva a l'Arbós en sentit Girona per la retirada d'un camió accidentat ahir de la calçada. A més, hi ha 4 quilòmetres de retenció a Pont de Molins en sentit la Jonquera per un accident que deixa només un carril obert per circular. A la C58 i a la C33 hi ha retencions de Montcada a Barcelona en sentit sud i a la C58 Quart Ripollet en sentit nord. A la C17 hi ha intensitat de Barcelona a Montcada en sentit Vic per un accident que deixa només un carril obert per circular. A més, hi ha lentitud de Parets a Mollet en sentit sud. A la C59 hi ha un carril tallat a Santa Perpètua de Mogoda en sentit sud per un accident i això provoca 3 quilòmetres de retenció. A Barcelona, a la Ronda de Dalt, hi ha retencions d'Esplugues a Sant Gervasi en sentit Besòs i d'Horta a Sant Gervasi en sentit Llobregat. I a la Ronda Litoral hi ha retencions de Zona Franca a la Barceloneta i de Sant Adrià a Bon Pastor en sentit Besòs i de Sant Adrià a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot, bona tarda.
Això és tot, que no és poc, gràcies, Mireia. I d'aquí un moment parlarem d'aquests establiments cada cop més de moda on es publiciten com exclusivament per adults. No admeten nens. Per què? Ara t'ho explico.
La linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
COPE Cataluña y Andorra.
Hola, soy Carlos, tu gestor en compramostupiso.com y quiero que sepas que lo más importante de mi trabajo eres tú. Además, compramos tu propiedad y gestionamos cualquier imprevisto. Llámame gratis al 655-888-117 y te ayudaré. Tú te olvidas de problemas y nosotros compramostupiso.com.
En la diócesis de Barcelona, una de cada tres personas es pobre. Estamos frente a una gran emergencia. No podemos poner fin a todas las desigualdades, pero juntos lograremos que estas personas no tengan que escoger entre comer o pagar alquiler. Haz tu donativo en caritas.barcelona, al teléfono 93 112 7010 o en el Bizum 333 81.
Lores Metal, la mejor alternativa en carpintería de aluminio tanto para particulares como para promotores, arquitectos, diseñadores, comunidades y empresas. En Lores Metal disponemos de todos los complementos necesarios para sus puertas, ventanas, automatismos, persianas, domótica, mallorquinas, toldos, mosquiteras, para hacer de nuestro trabajo la mejor opción a elegir. También reparaciones y mantenimiento.
93 373 3317 93 373 3317 olorsmetal.com.
¿Estás cansado de lidiar con impagos en tu comunidad?
No más preocupaciones. Con vecinomoroso.es reclama esos impagos de manera rápida, efectiva y de forma totalmente gratis para la comunidad.
Regístrate hoy mismo en vecinomoroso.es y olvídate de los problemas financieros en tu comunidad.
Vecinomoroso.es, la solución a tus problemas de impagos en la comunidad.
Migdia, les notícies, els esports, els reportatges, la crònica, el comentari i l'actualitat amb els serveis informatius de COPE Catalunya i Andorra. De dilluns a divendres a partir d'un quart de tres a COPE Catalunya i Andorra.
Let's make tonight the weekend. I don't wanna wait.
Segur que hauràs notat que cada vegada hi ha més hotels i restaurants que es publiciten exclusivament per adults. No admeten nens. Són establiments que el que venen és la imatge de tranquil·litat absoluta sense sorpreses. Això ens porta a fer-nos avui diverses preguntes. La primera és si és ètic vincular els nens amb una experiència negativa. No podem permetre o pretendre que un nen, evidentment, es comporti com un adult. La segona pregunta és si aquests hotels i restaurants que no admeten menors són legals. Segons la Constitució, ningú no pot ser discriminat per raó de sexe, religió o circumstàncies personals. Però és veritat que no hi ha una regulació específica més enllà del dret d'admissió. Hi ha qui considera que aquesta oferta té molt de veure amb una societat cada vegada menys tolerant. Yolanda Bernal, bona tarda.
Bona tarda, sí, és el cas de l'Ivan Rodríguez, que és membre del Comitè d'Investigació de Sociologia de la Infància de la Federació Espanyola de Sociologia. Ell parla obertament de discriminació perquè els nens haurien de tenir els mateixos drets que els adults. Però és que si es prohibeix als nens entrar en un restaurant o en un hotel, també s'està vetant l'accés als seus pares, a tota la família. L'Ivan Rodríguez es pregunta si veuríem de la mateixa manera que alguns establiments vetessin a persones amb alguna discapacitat.
Yo tengo muy claro que sí, porque insisto que además no solamente estás prohibiendo la entrada a los niños, sino imposibilitando que una familia pues pueda alojarse en ciertos lugares, ir a comer a ciertos otros, etcétera. Lo que ocurre es que esto sucede porque tenemos una imagen de la infancia donde nos cuesta todavía efectivamente ver a niñas y niños como personas que tienen derechos exactamente igual que los adultos, porque no se nos ocurriría hacer hoteles donde solo pudieran entrar personas que no tuvieran ninguna discapacidad. Nos parecería terrible eso, por ejemplo, ¿no?
L'Ivan Rodríguez va una mica més enllà. Considera que en aquest tipus d'oferta i demanda doncs hi ha una mica de fòbia cap als nens. S'ha normalitzat la idea de que els nens molesten.
Hay un punto de niñofobia que en realidad no deja de ser una forma de, insisto, de discriminación. Lo que subyace a esto es la imagen de que los niños son gente molesta o que dan trabajo o que no quieres tener cerca, ¿no? Lo cual es bastante triste. Entonces, esta idea de que todos los niños, por definición, son molestos para tenerlos al lado, esta baja tolerancia que tiene nuestra sociedad hacia cosas que hacen los niños por el hecho de ser niños, que es difícil que puedan evitar, en el fondo, para mí es un indicador de una forma de rechazo niñofóbico.
Doncs tendim, segons l'Ivan Rodríguez, cap a una societat cada vegada menys tolerant amb la població infantil. Això es percep com una cosa normal, però de vegades no són els nens els qui més molesten.
A mi també me molesta la gente que grita porque está viendo un partido de fútbol en un bar o las despedidas de soltero que la montan en un restaurante o en un hotel. Pero la gente ha normalizado eso como una cosa tolerable. Pero sin embargo, que un niño de repente arrastre una silla, pues se considera com una cosa molt irritant, me parece molt trist.
És evident que estem parlant d'un tema complex amb moltes aristes. Actualment el 5% dels hotels estan destinats exclusivament als adults i és una oferta que té una demanda. A Cambrils, justament, hi ha un dels 15 hotels de Catalunya que no admeten nens.
Exacte, i la Mònica Massaguer és la seva directora. El seu perfil de client són majors de 18 anys que busquen tranquil·litat i l'excés de soroll que pot comportar estar al costat de nens.
Que s'intenta aconseguir és doncs, evitar doncs, un excés de soroll o de moviment, saps? Que el client no busca. El client, bàsicament, d'adults no li el que busca és doncs, estar confortable pel seu crèdit d'aquell moment.
Com diu la Mònica, la vida tot són etapes i molts dels clients que busquen un hotel només per adults són pares. Els fills ja són grans i no volen repetir l'experiència amb els fills dels altres. El que es busca és un target, un objectiu de públic diferent.
Doncs molts de nosaltres hem estat pares i hem estat molt bé amb els nens petits i que reien i que ploren i o bé doncs, simplement amb moviment i amb soroll, perquè vulguis o no, és el que comporta. Els only adults el que vol és evitar això, és a dir, busca un target, és a dir, busca una segmentació diferent. Però vull dir, sí que és veritat que se'n va fer un gran massa de si era legal, si no era legal.
La directora d'aquest hotel de Cambrils creu doncs, això que s'ha fet un gran massa sobre si és legal o no excloure els menors d'aquests establiments. Creu que és el problema és que s'acostuma a tenir por al que és una novetat i en qualsevol cas a Espanya la majoria d'hotels i restaurants estan pensats sobretot per a les famílies.
Hoy vamos a hablar con Carles Fabián, que ha sido encargado de restaurante y sabe bastante del tema. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes y gracias por estar con nosotros.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Gracias Carlos, por la invitación.
Gracias a ti. ¿Cuánto tiempo has estado trabajando en el mundo de la hostelería?
14 años.
14 años. Imagino que 14 años te ha dado tiempo a ver absolutamente de todo, ¿no?
Sí, la verdad que sí.
¿Es un trabajo duro?
Sí, bastante duro.
¿Cuántas horas se está de cuando uno es encargado de restaurante, como es tu caso?
Vale, claro, al ser encargado muchas veces hasta 10 horas. Entre servicio y luego personal, control de producto y todo esto, son horas.
Uh-huh. Hoy estamos hablando sobre ese tema de que cada vez son más los establecimientos que no permiten la entrada a niños, ¿no? Ya conocemos también sitios vacacionales, hoteles solo para adultos y también en restaurantes solo para adultos. ¿Tú cómo lo ves esto?
Yo en realidad estoy a favor de estos sitios.
¿Sí?
Y lo hablo desde un punto de vista de que soy padre también, pero creo que muchas veces hay niños que no se comportan en ciertos establecimientos, como son restaurantes y hoteles, y no solo es incómodo para otros visitantes, sino también para el personal.
Sí, porque imagino que en algunas ocasiones deben entorpeceros, ¿no? Aquello de que empiezan a correr, sí. Empiezan a jugar con las servilletas, con otras cosas y al final acabas haciendo malabares para no caerte.
Exactamente, anécdotas muchas, ¿eh? La verdad, compañeros que se han tropezado con niños, que están por medio del salón, también daño inmobiliario, ¿sabes? Como uh-huh. A las cartas, paredes, cosas así.
¿Tú has llegado a trabajar en algún sitio, algún restaurante donde fuera solo exclusivo de adultos?
No.
No. Siempre no. Donde ha habido familias.
Sí, incluso, bueno, trabajé en una cadena de restauración de, bueno, familiar y tal.
Uh-huh. ¿Qué, cómo se lo toman los padres? No sé si en algún momento, claro, porque todos somos humanos, ¿no? Si en algún momento te has dirigido o al niño o a los padres para decirle, oiga, controle un poco a la criatura, ¿no?
No se lo toman muy bien, la verdad. En ocasiones ya cuando el tema pasa de castaño a oscuro, si es necesario pegar un toque de atención a sus padres, más que todo para que controlen un poco, pero la verdad, en ningún momento les estamos diciendo de cómo criar a sus hijos, pero se lo toman de manera ofensiva.
Uh-huh. Claro, la educación tiene que venir de casa, ¿no? Si en casa están acostumbrados a hacer lo que les dé la gana, es igual que con la comida, ¿no? A veces hacen unas auténticas barbaridades ahí con los platos, sí. Que da realmente asco, ¿eh?
Sí, sí, hacen alquimia en las copas y esto.
Desde luego. Cada vez, ¿verdad?, son más los establecimientos que pone solo para adultos. O sea, hay gente que siente como discriminación, pero no es discriminación, es un poco tranquilidad para uno.
Sí, yo pues lo veo desde ese punto de vista. Al final es lo que te digo, yo también soy padre de familia, pero a veces me apetece compartir una cena con mi esposa sin tener que estar oyendo niños gritando, corriendo al lado mío o esto.
Esto me imagino que cada vez tendrá más nicho de mercado, porque cada vez conozco más gente, sobre todo en el tema de lo que son hoteles, cada vez hay más gente de una cierta edad que dice, mira, no soporto que estar durmiendo la siesta en la piscina y que me empiecen a dar ahí con el agua, con los chapuzones y las bombas de agua que hacen los niños cuando se tiran, ¿no?
Sí, supongo que sí. Esto al final es la gente que ya tendrá sus hijos más criados, mayores de edad y esto, que quieren tomar un respiro también con respecto a este tema. Y yo estoy a favor totalmente de esto. Sí,
seguramente si saliéramos a la calle y preguntáramos, habría personas que dirían que no por no quedar mal, ¿no? O porque tienen realmente hijos.
Es un tema bastante controversial, yo creo, porque, y es lo que te digo, aunque yo sea padre, no me duele admitir que a veces estos sitios pues son más llamativos para nosotros. Pero sí, yo creo que es un tema bastante tabú. No sé si hay de parte de gente que no sea padre, pero los que tengan hijos seguramente sí dirán, no, esto no tendría que ser así.
Bueno, hay gente que de absolutamente para todo. El otro día leía a una persona que decía que esta tendencia a priori inofensiva está dando pie a una moda peligrosa que atenta directamente contra los derechos de la infancia. Claro, aquí nadie atenta contra los derechos de nadie, ¿no? Si hubiera una educación, que hay muchos niños súper educados, no habría ningún tipo de problema.
Sí. Conozco muchos niños y también vienen de padres que trabajan en la hostelería. Yo, por ejemplo, a mis hijas, la verdad, siempre que vamos a un restaurante, lo primero es que del sitio no se mueven hasta que terminemos, más que todo para evitar accidentes, que al final es lo que los camareros intentan evitar todo el tiempo, de que no se queme el niño, de no tropezarse con él y esto. Entonces, eso viene desde casa al final.
Está claro que los niños se comportan como lo que son, niños. Exacto. Y a quien hay que recriminarle obviamente es a los padres, para que tengan a esos niños bien educados para poderlos llevar a cualquier sitio, ¿no? Incluso a las casas privadas de otras personas, ¿no? Aquello, exacto, que te decían de pequeño, nunca abras los cajones de la casa de la gente a la que vamos, ¿no? Y lo llevabas a rajatabla, ¿no? Pero hay niños que son obviamente, como decíamos, niños, y es tarea de los padres y no de los restauradores en este caso, que tengan que controlar que los niños no estén corriendo por los pasillos y demás. Carlos, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros y...
No, gracias a vosotros.
Hasta la próxima ocasión, que vaya muy bien. Un abrazo.
Hasta la próxima, igualmente.
Constructores y reformistas, en Obramat no podemos decirte en una misma cuña de radio los 20.000 productos que vendemos, pero sí podemos hacer que todas las herramientas funcionen con una sola batería, con la plataforma de 18 voltios disponible en marcas como DeWalt, Makita, Steyr o Bosch, donde compran los profesionales. Obramat.
Con Orange tienes al aliado perfecto para digitalizar tu negocio y hacerlo más grande. Porque las nuevas tarifas Love Empresa de Orange incluyen almacenamiento en la nube ilimitado, ciberprotección en tus dispositivos móviles e inteligencia artificial para generar contenido en redes sociales. Llama al 1414 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también.
¿Ver un atardecer en la playa? Te renta. ¿Pasar con tus hijos la tarde? Te renta. ¿Disfrutar de un día de ruta por el campo con tus amigos? Pues también te renta. Porque al final, lo que vale es lo que vives. Descubre cómo entrando en renaultbank.es.
Pues sí, hoy es el Día Internacional de las Personas Mayores y han sido muchas las personas que han salido a la calle para reivindicar una vejez digna y para defender los derechos de la gente mayor. Esta mañana se ha producido una concentración en la Plaza San Jaume de Barcelona a las 12, donde pues se ha hablado de muchas cosas. Vamos a intentar descubrir o saber algunas de ellas con José González, que es representante de la Federación de Pensionistas y Jubilados de Comisiones Obreras de Cataluña y también de responsable de Movimiento Social. José, ¿qué tal? Buenas tardes y gracias por estar con nosotros.
Muy buenas tardes, encantado de estar aquí.
Igualmente. José, imagino que mucho trabajo, lo digo porque la población en general en toda Europa está envejeciendo, en España también, y son más, cada vez más, la gente mayor a los jóvenes. Por eso digo que hay mucho trabajo por delante, ¿no?
Oh, sí, mucho, mucho que no lo acabaremos. A ver, la agenda de las personas mayores en el tema político, social, pues es un tema con un déficit grande, con un déficit en los cuales pues nosotros lo que tratamos por todos los medios es intentar que realmente la agenda política o social se cargue con las problemáticas y necesidades que tienen las personas mayores.
¿Por qué no ha habido una previsión, José, de todo lo que iba a pasar? Porque ya sabemos desde hace años que ha bajado muchísimo la natalidad y estos datos del aumento de población de gente mayor va a un aumento. ¿Por qué no se ha hecho esa previsión?
Bien, esto habría... hay múltiples respuestas a esto. Nosotros entendemos que las personas mayores no se le ha tenido en cuenta, entre otras cuestiones, por la falta de visibilización a la hora de las reivindicaciones, a la hora de la puesta en marcha, en escena, ¿no? Esa visualización ha hecho que muchas veces se olvidaran los poderes políticos, los poderes administrativos, sobre las problemáticas que están viviendo las personas mayores, ¿vale? Uh-huh. No obstante, hay que tener en cuenta, y cada vez más, como situaba, era que cada vez más las personas mayores tendrán que jugar un rol más importante dentro de la política social que se vaya a hacer dentro del país. Hay que recordar que estamos alrededor del 19,6% en Cataluña de personas mayores, de las cuales el 11,12% son mujeres y el 8,42 y algo somos hombres, ¿no? Uh-huh. Esto es una cuestión que, además de adquirir importancia, y lo sitúo también con el tema de género, porque hay también un déficit importante en relación al tema económico, ¿no? Uh-huh. Al tema de las pensiones económicas hay un déficit de las mujeres con respecto a los hombres.
Uh-huh. Ahora que hablas de pensiones, en Cataluña la pensión media es más baja que en el resto de España. El 40% no supera los 1.000 euros y buena parte de estas personas viven con menos de 700 euros mensuales.
Exacto.
¿Por qué pasa esto?
Bueno, pues esto pasa porque hay este déficit que decía, ¿no?, anteriormente. Hay una mayor pensiones de las mujeres que tienen esta pensión más baja, y también realmente porque han visto foco muy importante de unas cotizaciones más bajas que en otros puntos, ¿no? Y estas cotizaciones, al final, cuando llegas a tu vida de jubilación, pues se conforma con unas pensiones más bajas que en el resto del Estado. Es curioso que, porque al parecer siempre se ha situado como Cataluña una de las comunidades más importantes y con una relación más socioeconómica más adelantada en relación a otras comunidades, pero la realidad es muy cruda y nos sitúa en la realidad, en, claro, esa realidad, ¿no?
Porque, José, alrededor del 20% de las personas mayores de 65 años en Cataluña estará en riesgo de pobreza y exclusión social. Esto no nos lo podemos permitir.
Exactamente. Por esto cada vez más en la agenda política ha de asumir que el tema de las reivindicaciones de las personas mayores son temas más que justificados. Y que además, no solamente que es más que justificado, es que tiene y urge darle una respuesta a todos estos temas, ¿no? Hay muchas personas mayores, si lo mezclamos además, no solamente con el tema económico, que ya tiene su suficiente importancia, hay también una gentrificación de las personas mayores en los barrios, debido a que esta pensión no llega.
Claro.
Para cubrir las necesidades, y esa gentrificación la están llevando a que muchas personas mayores están desplazándose fuera de su hábitat normal, que es donde han vivido toda la vida, ¿no?
Claro.
Entonces, hay algo, hay que tomarlo, hay que tener en cuenta que el indicador de renta de suficiencia de Cataluña ha estado congelado durante 12 años, y eso también ha situado a que las personas con menos renta, con menos capacidad económica, hayan ido perdiendo también una relación directa con respecto al coste de la vida.
Claro.
Porque
y ya no hablemos, José, del tema del acceso a una zona, plaza residencial pública o una atención domiciliaria adecuadas, ¿no? Porque, vamos, hay que hacer una cola que, vamos, ni que para comprar una entrada de un concierto de Bruce Springsteen.
Sí, pero además con otro agravio importantísimo, que esto es otro de los temas importantes que hay que darle contestación desde el punto de vista del acondicionamiento de las viviendas a las necesidades de las personas mayores, no, claro, tanto pensar en el tema de la residencia, que también, pero residencia con un nuevo modelo, no con el modelo que ha sido un modelo fatal de cara a dar respuesta en el momento de la pandemia. No olvidemos que la residencia han tenido una contestación muy deficitaria con respecto a los momentos más dificultosos de la pandemia.
Sí.
Y, por lo tanto, ahí también se necesita una reforma y un nuevo modelo que dé contestación a esas necesidades. También las personas, que la mayoría de ellos son emigrantes y mujeres, que son los que cuidan en las residencias, sí, mayoritariamente. Sí. Hay un déficit importante en relación al salario y también a la dignificación del trabajo.
Sí, sí.
Es decir, todo el mundo que rodea a lo que son las personas mayores necesitan una atención especial y respuestas urgentes a todas estas necesidades.
Sí, sí, porque está claro que hay gravísimos problemas de aislamiento social, de soledad no deseada, y eso obviamente tiene un impacto negativo en la salud física y mental, que todo eso representa. José, yo no entiendo por qué los políticos no ponen manos a la obra. A mí es que me avergüenza que solo cuando hay elecciones pidan que acudan a los meetings, pidan que tal, hacerse la foto, que eso está muy bien. Pero oiga, hoy en día un piso, si viven en la ciudad de Barcelona, menos de 700 euros, 800, no hay absolutamente nada.
Absolutamente. Exacto. Sitúa realmente, con toda su crudeza, cómo pueden vivir personas con 700 euros de media de pensión en Barcelona, cuando ya la vivienda está como está, ¿no? Pero no solamente la vivienda, estamos hablando de los artículos de primera necesidad, de servicio de primera necesidad, como es la luz, el agua, el teléfono hoy también es una necesidad imperiosa. Si vives en una gran ciudad, aún más, ¿no?
Y los alimentos, que encima va hoy y suben, le quitan el IVA,
que los alimentos han rebasado toda prevención en relación al asunto de los salarios. Es decir, los alimentos han subido muchísimo más que los salarios, con lo cual las respuestas, ya no digo los salarios solamente de las personas que están activas, sino la repercusión directa de las pensiones, que aunque hayan tenido sus revisiones, pues evidentemente no olvidemos que venimos también de unos años en que esas revisiones se quedaron en 0,25. Es decir, que hay una pérdida importantísima de poder adquisitivo de las pensiones en relación a la subida descomunal de los alimentos.
Una vergüenza. José, ¿cómo ha ido hoy el acto? ¿Ha habido representación importante?
Muy bien, sí, sí. Yo diría que hemos hecho un cambio de paradigma. Hay 25 entidades que nos situábamos en reflexionar que debíamos de darle un cambio a todo esto, sobre todo en relación a lo que decía anteriormente, para que la agenda política se cargara con las problemáticas que viven las personas mayores. Nos pusimos de acuerdo y le hemos dado un cambio a todo lo que venía haciendo el 1 de octubre, el Día Internacional de las Personas Mayores, y la celebración del mismo en este mismo día. Es decir, nosotros hemos hecho un cambio importante, hemos hecho unos equilibrios y hemos apostado por poner esto en la agenda, y la verdad es que hoy ha sido un día muy 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 aprovechado por la parte por parte nuestra, ya que hemos llenado la parte que teníamos asignada dentro de la Plaza San Jaume.
Sí.
Hemos visto mucha asistencia. Yo no sé exactamente, casi me atrevería a decir que allí habrían unas 1.000 personas.
Sí.
No lo sé, pues no lo puedo contar exactamente, pero a mí me ha parecido que había muchas personas, muchas personas, y además, por primera vez, muchísima gente se han manifestado, claro, se han incluido en este tipo de concentraciones que años anteriores no lo venían haciendo, lo cual quiere decir que hay una inquietud por todas las problemáticas que afectan a las personas mayores.
Y yo, José, cada vez que ustedes o otras entidades o sindicatos hacen algún movimiento social y veo esas manifestaciones y veo a lo mejor, pues, 30, 40, 50 personas mayores allí con su pancarta y tal, pienso, es que tendríamos que estar todos en esa manifestación.
Exacto.
Todos, sí, no solo gente mayor, todos, porque todos, si Dios quiere, llegaremos a mayores.
Exacto, es que es el tema. El tema hoy de las pensiones, el tema hoy de la dependencia, el tema hoy de la de las afectaciones que tienen las personas mayores no le afectan solamente a las personas mayores. Esa es la relación intergeneracional que hay, que es evidentemente lo que hay que mirar. Las personas que hoy tienen sus pensiones las tienen, unas más y otras menos, pero las tienen. La defensa de las pensiones es una defensa transversal, sobre todo del mundo del trabajo. Y por lo tanto no es solamente de las personas mayores, como bien situaba, claro, sino del conjunto de la sociedad. Porque es un derecho, estamos hablando de derechos de ciudadanía, de derechos del conjunto de la ciudadanía.
Sí, sí, sí.
Y por lo tanto todos nos deberíamos de ver interpelados e interpeladas para que en este día, claro, que es un día al año, al menos le diéramos la importancia que realmente tiene.
De hecho, nosotros por eso hemos querido llamarle, José, para hablar de que hoy es ese Día Internacional de las Personas Mayores, aunque realmente es los 365 días.
Exacto.
Hay mucha gente mayor que lo está pasando fatal. Hay otros que con lo poco que tienen o mucho tienen que ayudar a sus familias porque esos hijos no encuentran trabajo por la situación actual. Y es una auténtica vergüenza que no se preste más atención a nuestras personas mayores. Que el día de mañana tengan que ir a una residencia, tengan Alzheimer, tengan otra enfermedad o sean mayores y no tengan una plaza. Es vergonzoso. José González, de la Federación de Pensionistas y Jubilados de Comisiones Obreras de Cataluña y responsable del Movimiento Social, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros y a seguir trabajando porque queda muchísimo por delante y entre todos podemos conseguirlo.
Muchísimas gracias por la atención que habéis tenido.
Gracias a ti, José. Un abrazo. Buenas tardes.
Bueno, igualmente, buenas tardes.
Bueno, las 7 de la tarde, 31 minutos, y vamos a cambiar totalmente de tema porque llega el mensaje de los amigos de Línea Directa. Con el seguro de hogar de Línea Directa, proteges tu vivienda contra robos, daños por agua y fenómenos atmosféricos. Además, tendrás el servicio de mantenimiento y, lo mejor de todo, estarás protegido ante la ocupación ilegal. Cámbiate ya al seguro de hogar más completo y te bajan el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o vete directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Escuchas a Ángel Expósito, el comunicador líder de la radio a esta hora.
COPE, estar informado.
Batería. Batería.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
El estrés puede afectar a tu salud física y mental.
Zenflore es un probiótico con evidencia clínica que reduce el impacto del estrés en tu organismo. Zenflore te ayuda a gestionar el estrés. Mejora tu calidad de sueño, concentración y estado de ánimo.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore. De Farmacias Laboratorios. De venta en farmacias.
La Linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Més de la meitat dels adolescents considera que un cos tonificat i musculat li ofereix avantatges socials i professionals i un dels camins per aconseguir-lo són les xarxes socials. Aquestes són només dues de les conclusions del nou estudi de la Universitat Internacional de La Rioja en col·laboració amb l'associació Pantalles Amigues, a la qual han participat més de 1.000 joves espanyols entre 12 i 17 anys. A aquesta edat, les opinions externes d'influencers i de l'entorn pròxim és el que més pes té respecte al seu cos i prevalen els aspectes estètics com la d'estar més prim enfront dels saludables. Les noies són les que afirmen patir més pressió des de les plataformes en línia per estar en forma. En canvi, ells se senten més pressionats a augmentar la grandària i la definició dels seus músculs. Segons detallen els experts autors de la recerca, aquesta influència es torna més significativa a partir dels 14 anys. Avui, a Herrera Cope Catalunya i Andorra, hem escoltat a l'Osama, que és un jugador de pàdil i habitual del gym, i amb ell ha parlat la Mar Puerto.
Sí, l'Osama Tameziati té 20 anys i és jugador de pàdil i gimnàsia al Garraf. Entrena totes les setmanes i fins i tot gairebé tots els dies.
Bueno, al gimnasio voy 4 o 5 veces a la semana. Y el pádel pues lo juego 3 veces y luego tengo entrenos y todo. Es un sitio donde me desconecto, donde realmente me siento yo. Y luego cuando estamos en el parque con los chicos también jugamos a eso, a ver quién hace más flexiones, a ver quién hace más esto. Entonces... es un mundillo que es bastante, bastante, te destrezas. Realmente m'encanta, sobretot el pàdel és un deporte que és muy, 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 muy bueno.
Segons els experts, hi ha tres causes que expliquen aquest augment de joves al gimnàs. El boom de l'esport als últims anys, la cura de la mateixa imatge i, sobretot, el paper de les xarxes socials com a aparador. Els adolescents reconeixen que s'inspiren en els influencers que segueixen a TikTok i a Instagram a l'hora de definir les rutines que segueixen al gimnàs. L'Osama també reconeix que ell ha patit una certa pressió estètica, en aquest cas, dins del seu grup d'amics.
Verte bien y que te sientas aceptado en el grupito con quien te juntas, depende con quien vas también, es muy importante. Desde chiquitito, desde los 16 años teníamos un pique entre nosotros, a ver quién tiene más abdominales, a ver quién tiene más esto. Entonces ya es como te engancha a ese mundillo.
A més, tot això també tenint present el fet de que hi ha hagut canvis en la normativa que han permès que a partir dels 13 anys es pugui anar al gimnàs sense tenir un adult que ho supervisi. Francesc Xavier Casals és mestre d'Educació Física, Educació Primària i també entrenador.
Penso que la nostra àrea és imprescindible, no només perquè és a nivell físic, sinó a nivell mental, que hem de promoure, no?, des de l'escola és a l'activitat física, però sempre de manera saludable i sempre doncs, amb un límit de temps i amb unes precaucions.
Tot i això, Casals, tenint en compte la quantitat de dies que poden arribar a entrenar aquests joves com l'Osama, que ho arriben a fer fins a 5-6 dies a la setmana, recomana no abusar i fer-ho sempre amb cap.
Realment, la ciència diu, ja veus que jo sempre m'agafo referents de la ciència, diu que una hora diària d'activitat física a la setmana doncs és positiu. L'únic que, clar, com tot, no? Si al final hi ha un abús, no? d'un gimnàs, doncs sí. Això pot sortir doncs, perjudicial. Sí.
Per la seva banda, el president de l'Associació Catalana de Grups de Fitness ADCAF, August Tarragó, explica com han canviat els hàbits després de la pandèmia, quan els adults i la gent gran van disminuir el número de dies que anaven al gimnàs, alguns fins al punt de deixar d'anar, mentre que amb joves i adolescents passava el contrari.
És una tendència després de la pandèmia. Les dades ens diuen que els joves s'han incorporat després de la pandèmia molt massivament als gimnasos, no? I per contra, la gent adulta i gent gran doncs li està costant tornar als nivells de pràctica que tenia anteriorment, no?
Ara bé, com comentàvem, els gimnasos s'han convertit en un espai també on socialitzar i on tots i totes acaben emmirallant-se, el mateix que passa amb les xarxes socials. La pressió estètica, malauradament, continua molt i molt present.
És evident que hi ha una qüestió estètica en l'entrenament, no? Igual que, jo diria que ha existit sempre, no? És a dir, jo quan era jove doncs també teníem tots la pressió estètica i, de fet, som una societat que ha tingut sempre pressió estètica. Ara es trasllada a través de les xarxes i segurament viene d'una manera, en alguns casos, fins i tot poc saludable, diguéssim, no? Però, sí, com sigui, la pressió estètica ha existit sempre. Per tant, per mi, un dels motius, però no l'únic, és aquest, no?, que bé, la gent associa, vaig al gimnàs, treballo la força i això m'esculpeix el cos, no?
I com passa amb tot, els extrems són dolents. Tarragó remarca que anar al gimnàs és bo i és salut, però no s'ha d'abusar, Montse.
Doncs així ho farem. Atención, porque ya sabéis que es muy importante cuidar la alimentación, hacer ejercicio, pasear, pero también tenemos que cuidar nuestra salud emocional y te preguntarás ¿cómo? Pues con ashwagandha, rodiola y vitaminas que encontrarás en la fórmula especial de Evoptogen de HSN. Para aliviar el estrés físico y emocional, haz tu pedido en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Naturgy presenta al equipo ahorro en Misión Cocina.
Modo eco del lavaplatos activado.
Los tapers calientes fuera de la nevera. ¡Ahora!
¡Queman!
Cuidado, hombre.
Es el equipo ahorro. Te ayuda a ahorrar, sea cual sea tu energética.
Encuéntralo en las redes sociales de Naturgy.
Maquiavelo dijo: el fin justifica los medios. Balduero, 12 años. El vino cuya excelencia no necesita justificación. Un español segundo entre los 7 mejores vinos del mundo. Y es que la honestidad también triunfa. Bébete el arte de Balduero.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto caravan.
hecho una oferta? Te la mejoramos.
¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
¿Sí? ¡Ey, ey, ey! ¡Let's go!
Let's go. Escucha cómo suena esto, porque ya está aquí el Oktobertech de MediaMarkt, el festival de las mejores ofertas en la mejor tecnología. MediaMarkt, 25 años siempre listos.
Fruta leche Don Simón. Ahora, el pack de 6 a 1,50 euros. Un litro a solo 1 euro y 4 bricks de 330 mililitros por el precio de 3. Don Simón.
No fighting. La linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Avui és un plaer a Herrera COPE parlar amb l'Eduard Blasi, que és professor, col·laborador dels estudis de Dret i Ciència Política de la UOC i expert en privacitat de dades. Eduard, què tal? Molt bon dia.
Bon dia.
La gent es preguntarà, avui què vol parlar la Montse amb l'Eduard Blasi? Doncs avui amb tu, Eduard, volem parlar d'amor. No hi ha res més bonic que això, no?
Exacte.
Però parlem d'un amor de chatbots, un amor d'intel·ligència artificial que no sé si ha arribat per quedar-s'hi, perquè déu-n'hi-do els perills que hi han avui en dia amb aquestes aplicacions de chatbots romàntics. Què s'entén per això que estic explicant ara mateix? Què és un chatbot romàntic, Eduard?
Sí, al final seria una eina que, en la que hauria estat prèviament entrenada amb determinada informació i que emularia una relació sentimental amb una persona física, encara que no ho fos. Mm. Estaríem parlant d'algú semblant, en el sentit de que la persona podria doncs tenir converses i situacions amb, al final, amb una màquina, però sí que és cert que doncs aquesta persona compartiria o podria compartir certa informació realment personal, informació inclús sensible, informació realment íntima. Sí, hi han hagut situacions vàries. Precisament, inclús, l'any passat va sortir la notícia de que hi havia hagut una dona que s'havia casat amb una intel·ligència artificial.
Cert.
És a dir, els temps estan canviant moltíssim. I tot això està evolucionant. I el punt està amb quins riscos legals comporten també aquestes situacions. Perquè, clar, són situacions noves. La normativa actual pot fer front a determinades casuístiques, però sí que és cert que també la norma s'ha d'anar adaptant. Sobretot si fem doncs èmfasis a aquests riscos en la privacitat i en la seguretat de determinades aplicacions.
Les dades que ens demanen, òbviament, es demanen moltes, des de fotografies, la nostra veu, informació íntima, preferències sexuals, tot això ho pregunten i més, no?
Clar, això en funció de l'aplicació podria ser inclús més extensiu. Les dades són les que aboquem directament quan, per exemple, doncs emplenem un formulari de registre, determinades preguntes per perfilar-nos una miqueta, i les que aboquem indirectament, que això són les notes de veu, el contingut dels missatges. Tot això, al final, deixa una empremta digital, pot ser analitzat per algunes aplicacions i podria, al final, realitzar-se un perfilat molt més precís.
La majoria d'aquestes aplicacions deixen clar que poden compartir la teva informació?
Aquest és un dels problemes principals, la informació que es facilita a l'usuari sobre l'ús i les finalitats d'aquesta aplicació o eina que s'utilitza. Normalment, o no es facilita o no es facilita de forma prou clara.
Fins i tot es parla de que hi ha rastrejadors d'aquestes aplicacions que envien informació a països que tenen situacions complicades, només amb el tema de dades, sinó també per potenciar els escenaris d'escams, no? D'estafes esteses en internet.
Clar, en un món global, en el que vivim, no? Ens trobem amb marcs normatius diferents. No tots tenen el mateix grau de protecció que tenim aquí a la Unió Europea. I clar, si aquestes dades viatgen a un país on la normativa és molt més laxa, aquí pot haver-hi un risc a perdre aquest control sobre aquesta informació i de que les dades puguin ser reutilitzades o utilitzades de forma negligent.
Aquests chatbots surten de la intel·ligència artificial. En sabem molt poc encara de la intel·ligència artificial, no?
És un tema força innovador, porta temps coent-se, però sí que és cert que encara doncs, està tot per veure. És a dir, s'estan desenvolupant moltes coses, està evolucionant a una velocitat molt elevada i, per tant, encara doncs, el grau de maduresa en la societat i a nivell normatiu encara no existeix. Parlem de que, precisament, l'1 d'agost va entrar en vigor la normativa d'intel·ligència artificial a la Unió Europea. Estem dient que fa 4 dies comptats, no?, que tenim aquesta normativa. Llavors, en fi, tot encara és força nou.
Eduard, es parla poc, crec jo, del tema dels problemes psicològics que pot provocar, en aquest cas, aquests chatbots romàntics, no només el fet de posar en perill la nostra privacitat, sinó també ens pot provocar problemes psicològics, no? Perquè pot arribar un punt que amb aquesta intel·ligència artificial, si passes moltes hores interactuant, tinguis dificultats de separar la realitat de la ficció.
I aquest és un problema bastant greu, en el sentit de que, clar, la pèrdua de consciència pot eventualment efectuar que una persona doncs, comparteixi més informació, inclús, de la que pròpiament voldria compartir. I això, doncs, clar, té una lesió o uns danys psicològics que van associats doncs, a un grup de circumstàncies que es poden donar en l'ús d'aquest tipus d'eines.
S'hauria de mirar què és el que hi ha darrere de tot plegat aquesta persona, no? Perquè des de la solitud, des de la poca interacció amb d'altres persones, perquè, clar, el fet de que tu puguis, en aquest cas les dones, tenir una nòvia virtual a través d'internet, perpetua una mica els estereotips de gènere de dones complaents, submises, que sempre estan disponibles i que mai estan de mal humor, no?
Clar, d'alguna manera estem fent artificial, no?, una situació natural o humana. Mm-hmm. I això també comporta riscos de que al final, no?, s'acabi associant o inclús esperant determinades reaccions o respostes sobre situacions on en la vida quotidiana no seria així.
Mm. Doncs aquesta és la nostra conversa. Eduard Blasi, que vagi bé. Adéu-siau.
Adéu.
I d'aquí a re, pararem d'actualitat amb Yolanda Bernal, dels serveis informatius de la COPE Catalunya i Andorra, i amb el company José Luis Gil d'Esports. L'última hora esportiva, aquí a la Linterna.
Els plats tradicionals de tota la vida i la innovació actual, ara també a casa. Del Mercat de Galbany a la teva taula.
La Conca, diguin.
Bon dia, sóc la senyora Farràs. És per fer una comanda.
Bon dia, sóc l'Elvira. Què posarem?
Hola, Elvira.
Tres generacions ens converteixen en la botiga de proximitat de Barcelona. Truca al 93 209 1963. Demana i t'ho portem a domicili. Truca'ns. 93 209 1963. La Conca 1932. Especialitat en llegums i plats tradicionals des de 1932.
En Hipoyagán estamos de fiesta. Ahora liquidación de jardín por fin de temporada. Fíjese qué terremoto. Silla plegable metálica de malla impermeable, 12 euros. Muy útil para llevar en el coche. Muchos modelos de muebles de jardín de rabiosa actualidad a precios de liquidación por fin de temporada. Y para rematar, excelente vaquilla de cerámica cuadrada en distintos y modernos colores por 17 euros. Venga a verla. En según qué establecimientos le costaría 51 euros.
Ya tienes el reloj suizo y el coche alemán. ¿No es hora ya de darte un lujo ibérico? Visita maximilianojabugo.com. Maximiliano Jabugo, el lujo ibérico.
Tots els dies.
Momentos.
¿Y cuándo quieres ingresar?
Por mí, mañana mismo.
Pues, mañana mismo puedes entrar.
Un programa de confidencias.
Momentos.
Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas.
Bien. A las matinadas de COPE Catalunya. Parlarás amb un amic.
¿Te gustaría volver con ella?
Me gustaría volver a casa.
Luis Rodríguez.
Momentos.
Escuchas COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Les 7 de la tarda, 50 minuts, això és la linterna COPE Catalunya i Andorra. Atenció perquè Rodalies farà petits ajustos per millorar el pla alternatiu de transport pel tall ferroviari a Roda de Barà, a Tarragona, que ha començat tot just avui. S'intentarà sincronitzar més els trens i els autobusos per facilitar la mobilitat. Els usuaris de les línies que uneixen el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre amb Barcelona s'han enfrontat avui el primer dia de tall amb resignació, però reconeixent també que s'ho esperaven molt pitjor. Yolanda Bernal, bona tarda.
Bona tarda, sí. Molts han optat pel vehicle privat o per l'alta velocitat per estalviar-se mal de caps, però els passatgers que ja han fet servir el pla alternatiu es queixen de retards, de confusió i de trajectes que són molt més llargs. La majoria han preferit sortir amb hores d'antelació, almenys aquest primer dia, per intentar arribar puntuals al seu destí. Yolanda Canales.
S'han vist males cares, però també certa resignació. I és que alguns usuaris que han utilitzat el pla alternatiu entenen que és el primer dia i que no estava del tot ajustat. Confien, això sí, en que a partir de demà o els pròxims dies es facin els canvis necessaris per evitar confusions i que el viatge doncs no es faci interminable. S'ha de tenir en compte que alguns xofers s'han perdut, per exemple, hi ha qui els horaris no els ha acabat d'encaixar i en altres casos ho ha arribat tard l'autobús a la parada corresponent o el tren ha passat tard a Sant Vicenç de Calders, que és un punt neuràlgic d'aquest pla alternatiu. Això s'ha d'afegir als canvis d'hàbit i de modes de transport. En alguns casos han hagut d'agafar dos autobusos i després el tren. Algun usuari fins i tot explicava que havia d'agafar un vol a l'aeroport de Barcelona i per precaució ha sortit 5 hores abans de Tarragona. En general, el que hi havia entre aquests passatgers és sensació d'incertesa, d'estar desubicats, i per això alguns han apostat també per anar amb vehicle privat, almenys fins a Sant Vicenç de Calders.
Just que arribava l'autocar, marxava, o sigui que he vingut amb el cotxe. M'han deixat amb el cotxe aquí avui. Doncs una veritable faena, perquè si ja era molt difícil arribar a l'hora de Barcelona, ara encara ho veig més complicat. És un infern.
La veritat és que no molt bé. Perquè ara, per exemple, m'han dit que anava a la parada de bus, posava el cartell la parada de bus, però no, anava a la parada de tren. Llavors he anat i he tornat.
I és un horror, és molt estressant, perquè jo vinc en cotxe perquè el tren anava atrasat a més i ara no sé què va fer.
I les administracions el que diuen és que el pla s'està desenvolupant amb una certa normalitat, tot i que sense triomfalismes. No hi ha hagut caos, tot i que, com dèiem, sí que s'han registrat alguns retards en els trens per la manca d'ajustos amb els busos. També s'han vist menys viatgers dels habituals que han optat per altres alternatives. Trajecte en bus directament, Tarragona-Barcelona, cotxe privat o fins i tot alta velocitat.
Gràcies, Yolanda. Parlem ara de que la justícia ha avalat la pacificació de la cruïlla entre els carrers Consell de Cent i Girona, que va impulsar el govern d'Ada Colau al passat mandat. Un jutjat de Barcelona ha desestimat el recurs que havia presentat la plataforma Foment del Treball, al·legant que no s'havia modificat prèviament el Pla General Metropolità. Ara la justícia diu que no calia fer-ho i que tota la tramitació s'ha fet ajustada a dret.
Exacte, dona la raó, per tant, a l'Ajuntament, és a dir, tot i la reurbanització, els eixos verds no deixen de ser vials. La prioritat és pels vianants, però també s'hi pot circular. La tinenta d'alcalde d'Urbanisme, Laia Bonet, en diu que aquesta resolució judicial és una bona notícia, però sí reconeix que s'hauria d'obrir una reflexió sobre com es pacifica la ciutat. S'ha de treballar, i aquest és l'objectiu de l'Ajuntament, per tenir més espais verds, però sempre des del diàleg, per evitar nous processos judicials.
Fer una reflexió sobre la forma en la que s'han d'abordar les pacificacions a Barcelona. Crec que Barcelona necessita continuar treballant, com fa moltes dècades que treballa, en guanyar més espai pels vianants, en guanyar més verd, continuar transformant carrers i fent pacificacions, però ho hem de poder fer també des del diàleg, des del consens, des de l'escolta, des de l'entesa.
I també a Barcelona l'any que ve està previst que comenci la remodelació d'un dels mercats més turístics de la ciutat. Estem parlant del mercat de la Boqueria, un mercat que ja és més dels turistes que no pas dels barcelonins, i el que es vol, precisament, és aconseguir que les dues coses puguin ser compatibles.
Sí, es vol recuperar la Boqueria com a mercat de barri, però trobant un equilibri amb els turistes. L'Ajuntament creu que això és compatible i per això ha previst una transformació física de l'espai, un rentat de cara, que inclou diverses actuacions, com explica la Raquel Gil, regidora de Comerç a Barcelona.
Arreglar tota la part de peix, cal refer tota aquesta part, i aquesta sí que serà una obra d'envergadura. S'ha d'acabar de fer, ja es van obrir passadissos que ajudaven a esponjar, cal fer algun esponjament més que hem d'acabar de veure també amb l'Associació de Venedors per assegurar-nos que l'experiència de compra amb el mercat és la millor experiència possible. S'ha de canviar el sostre de la Boqueria, que és un sostre de microciment i per tant de fibrociment, perdoneu, i per tant s'ha de fer una obertura del portal a la Gardunya, de manera que el mercat passi a tenir dues entrades centrals.
La previsió és que les obres comencin el 2025 i estiguin enllestides el 2027. S'invertiran 12 milions d'euros.
Més informació a cope.es i a les xarxes socials de Cope Catalunya i Andorra. Yolanda Bernal, gràcies i fins demà.
Vinga, fins demà, que vagi bé.
I ara sí, arriba el moment de les notícies esportives. L'última hora amb el company Gil. Què tal? Bona tarda, Gil.
Què tal, Montse? Companys, bona tarda.
Avui, Champions, partit del Barça.
Sí, és on mira l'actualitat del món de l'esport. Cap a l'estadi de Montjuïc, on en una hora arrenca el Barça Young Boys, segona jornada, primera fase de la Lliga de Campions. Avui segur que no hi haurà rotacions a l'11 de Hansi Flick. Estadi de Montjuïc, Joan Batllori.
Hola, Gil, molt bona tarda des de l'Estadi Olímpic de Montjuïc, on acaben d'instal·lar el cercle central, el símbol de la Champions. El Barça, que buscarà la primera victòria de la temporada a la competició després de perdre el primer partit a Mònaco, i efectivament avui no hi ha experiments, no hi ha rotació. L'11 de Hansi Flick és l'11 esperat, amb Iñaki Peña en porteria, en defensa Koundé, Cubarsí, Íñigo Martínez i Valde. Al centre del camp, per davant, Casador, Pedri, la línia de 3 amb Yamal, Rafinha i Ferran, i en punta d'atac el golejador de l'equip, Lewandowski. Recordem que la notícia de la convocatòria és el retorn de Frenkie de Jong, més de 5 mesos després de caure lesionat, que és baixa per sanció, Eric García. Esperem entre 40 i 45 mil espectadors a l'Estadi Olímpic de Montjuïc, amb 2.000 seguidors del Young Boy, que ja guanyen posicions a la grada. El partit arrenca a les 9, mitja hora abans del tiempo de juego a la Cope.
Efectivament, a més, en recordem que la Youth League, la Champions Juvenil, victòria del juvenil blaugrana de Giuliano Belletti, 4-2 davant del mateix Young Boys, al conjunt suís.
Gràcies, Joan. I anem ara al Girona. Què passa?
Doncs que hi ha notícies molt negatives, sí, sobretot des del cantó de la infermeria. Demà juguen contra el Feyenoord, però la notícia està en dues lesions serioses a Can Montilivi. Alberto Díez.
L'estrena europea del Girona a casa, Montilivi, arriba, com apuntaves, amb dos lesionats importants. Oriol Romeu estarà 2 mesos de baixa i Blin, que no jugarà durant les properes 4 setmanes. Demà, Girona-Feyenoord. El Girona ha entrenat aquest matí i el conjunt neerlandès ho està fent ara mateix a l'escenari del partit. A Montilivi s'esperen molts seguidors del conjunt neerlandès. Sense entrada, només uns 500 poden accedir. Avui Mitchell ha parlat de les baixes.
Bueno, hem de mirar-lo. Ja he dit que és la nostra nova realitat i que necessitem anar partit a partit. És veritat que el mig camp, ara mateix, sense Oriol, es queda una mica amb poca gent, però demà necessitem el millor 11 possible per guanyar.
D'altra banda, l'Espanyol prepara el partit de dissabte a Cornellà contra el Mallorca. El davanter Irving Cardona, en declaracions als mitjans del club, diu que no hi ha preocupació al vestidor després de 3 derrotes consecutives.
Preocupados no, porque ahora solo empezamos el campeonato. Necesitamos puntos. El objetivo es de estar en la Liga el año próximo. Con mucha confianza, que necesitamos de estar todos unidos, de ir todo en el mismo objetivo y... Bueno, penso que podem fer bones coses.
Per cert, que ja és oficial l'horari del derbi de Lliga, que jugarà l'Olímpic de Montjuïc a la jornada 12 del campionat. Diumenge, 3 de novembre, 4:45 de la tarda, Barça-Espanyol.
I algun apunt més, Gil?
Doncs mira, Can Bàsquet, tenim des de les 7 de la tarda partit de la segona jornada de l'Eurocup entre l'Ulm Alemany i el Joventut. El marcador al descans, Ulm 43, Joventut 36, perd per 7 punts l'equip de Badalona. En handbol, ha perdut el Barça a les semifinals de la Super Globe contra el Veszprém hongarès per 39 a 34 a la pròrroga. El temps reglamentari havia acabat amb empat a 29 gols. En el món del futbol sala, dues lesions també, de gravetat. El Barça, dos jugadors que tornen lesionats del Mundial. Adolfo, amb una pubàlgia, estaran 9 setmanes de baixa. Catela, amb una lesió de quàdriceps, estarà 6 setmanes sense jugar. I tancarem recordant que l'exjugador del Barça, Andrés Iniesta, ha convocat a un acte el proper 8 d'octubre on anunciarà la seva retirada del futbol en actiu. Sí, plega. Iniesta de mi vida, plega del futbol en actiu.
Número 8, no? A més, dia 8, el 8.
Dia 8, i aquest 8 que es tombarà per fer el símbol de l'infinit perquè comenci el futur d'Andrés Iniesta.
Bueno, es tombarà Ángel Expósito perquè arriba la linterna. Senyor Gil, gràcies. Salutacions de qui t'ha parlat, la Montse Rodríguez. Demà no hi serem. Hi ha futbol, tornarem demà passat. Gràcies.